Sánchez va repetir les eleccions perquè Iván Redondo, o qui sigui, li va dir que ho petaria i que pujaria. I governant va tenir també una crisi interna. Gestionar expectatives en política és molt important i, per tant, quan tu passaràs de 89 diputats que ara té el PP, m'ho invento, però perfectament a 140 per la banda baixa, i, per tant, pots dar un resultat que és espaterrant, anar i dir que jugues a la majoria absoluta és tu mateix ficar-te un llista d'expectatives. Bueno, li va passar a Artur Mas quan li
Va
dir, escolti, va
passar de 80 a 55.
Convoqui eleccions que ho rebentarà i l'expectativa a tururup violes. O sigui, jo crec que és un error no anar al debat d'avui, i crec que és un error dir que pots anar per la majoria absoluta, perquè les millors enquestes a la banda més alta apunten amb un PP de 160, i això és a 16 diputats de la majoria, no passarà.
Jofre.
No, tinc dubtes jo de si fos assessor de... Fins i tot ja ho vaig dir la setmana passada. És que potser així les coses... Depèn, si el debat és molt, com diuen en castellà, no sé trobar la millor paraula en català, eh? Si el debat és molt bronco, igual per eliminació la gent veu Feijó com una opció sensata. És l'única opció que jo crec que té Feijó de guanyar en absència. De dir, bueno, tot això és radical d'una banda, tot això és radical de l'altra banda, Abascal no posarà les coses fàcils, vull dir, jo crec que avui traurà l'artilleria pesada.
Home, havent-lo escoltat ahir...
Per això.
En un fòrum on no l'estava escoltant...
Abascal no és dolent en els debats. Abascal no és Albert Rivera i no és a Pablo Iglesias, però és millor que Sánchez en els debats.
Què vull dir? Si el debat s'extrema molt, que ho desconec, però si s'extrema molt, Feijó, per incompareixença, pot guanyar de dir, mira, el record que tinc de Feijó és una persona moderada que fins i tot va dir que no volia pactar ni amb aquests ni amb els altres, que preferia una abstenció del PSOE a un vot favorable de Vox, bla, 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 bla. Igual per incompareixença pot sortir. Crec que és l'únic motiu pel qual aconsellaria a Feijó que no hi anés.
Però és molt... Bueno, digues, Silvia.
De fet, això que dius de que diuen que prefereixen una abstenció, alguna mena de tracte, no diria pacte, però alguna mena de tracte amb el PSOE, ho repeteixen molt, i ho repeteix sobretot aquí Martín Blanco. O sigui, Martín Blanco...
I li ha dit Feijó a Jordi Juan a l'entrevista d'avui.
Sí, sí. A Catalunya...
No té desperdici, eh?
A Catalunya estan especialment interessats en deixar clar aquest missatge. A més, el candidat que tenen és especialment... queda clar que no li agrada a Vox, li ha quedat sempre clar. Va fer una intervenció amb bastant de ressò fa un temps, esbroncant els Garriga de Vox per haver dit, ha fet un discurs molt xenòfob al Parlament de Catalunya. Per tant, aquí estan cuidant molt aquest front, suposo que perquè interpreten que això a Catalunya els beneficia, que quedi clar que a ells no els agrada Vox. Però, sí, han de pactar i pactaran. Sí. Llavors, segurament el que volen avui és evitar embrutar-se les mans abans d'hora, per si de cas, però jo també dubto que això li surti a compte, perquè és molt difícil guanyar per en absència, per incompareixença. I atenció, perquè a veure què fa Pedro Sánchez quan Abascal el colli amb el tema de la unitat d'Espanya. Perquè fins ara, quan Pedro Sánchez s'ha trobat amb aquesta situació, ha tirat cap a la banda dreta. Llavors és quan acaba dient allò de traeremos a Puigdemont, la fiscalia de quien depende i tot això. O sigui que atenció a veure què fa aquesta nit quan es trobi en aquesta situació.
És veritat que Sánchez en aquest sentit sempre tindrà la Constitució. Ho dic perquè això lliga una mica abans en Joan ho deia, amb les declaracions d'ahir de Abascal. Jo crec que són més efectistes que efectives. Perquè tu pots dir, escolta'm, a mi em va semblar un acudit al 155 que es va aplicar en el seu dia, que és, en qualsevol cas, una opinió gratis, perquè aquell 155 ja es va fer i es va superar. I després diu, bueno, hi aplicarem la mà dura i un 155 durador. Bueno, primer, per aplicar el 155 s'haurien de complir les condicions que diu la Constitució i després, un cop aplicat, l'haurien d'aplicar d'acord amb la Constitució. No? Vull dir que
i hi hauria d'haver un embat que de moment ni se'l veu lluny l'embat aquest.
Una altra cosa és que Abascal li serveixi per doncs el que li va servir ahir, no? Tenir el titular de tothom i que tothom hi faci.
Clar, és el que està fent campanya.
És que a més està passant lo lògic que passa a totes les campanyes, que és que els darrers dies això acaba sent un binomi, és o Sánchez o Feijóo, i per tant el partit del senyor Pisarello i Abascal pateixen i són gent que va entrar a la campanya els dos a la franja tocant els 40 escons i que ara els dos tenen enquestes que els hi donen per sota de 30 diputats. I clar, les campanyes pels segons partits, això passa amb els liberaldemòcrates al Regne Unit, li passava a Bayrou a França, o sigui, sempre els segons partits a les campanyes pateixen perquè al final tu diumenge tens que decidir, i això jo crec que el PP ha aconseguit fixar molt bé el relat de campanya, si derogues el sanchisme o no. I Sánchez jo crec que s'ha equivocat al plantejar una campanya de referèndum personal, perquè Sánchez ja ha comprat el marc de campanya al PP, perquè Sánchez també planteja una campanya de jo o estos. Uh-huh. I per tant, en el fons, el PP i el PSOE coincideixen amb l'estratègia de campanya. El que passa, com que, vist el resultat del 28 de maig, el PSOE, caram, s'han anat al casino aquí al Port Olímpic i ha comprat 15 milions d'euros a fitxes i les ha ficat totes al 15 rojo. I clar, les possibilitats són molt baixes. És possible, però és una aposta molt bèstia.
Mm-hmm. Quin debat us imagineu avui? És a dir, tenint en compte, no?, que tot el flanc del discurs de la dreta el tindrà Abascal i, per tant, ell pot triar. No? Des del centre fins a l'extrema dreta té tot un terreny molt llarg per recórrer i situar-s'hi. Sánchez i Yolanda Díaz estan en una situació una mica compromesa. Mm. No, perquè tot el que sigui desmarcar-se l'un de l'altre per intentar captar vot, al final pot ser una imatge o pot ser captat, no?, per qui estigui mirant el debat com una imatge de divisió.
Precisament pel que deia abans, si Abascal és una miqueta intel·ligent, avui hauria de demostrar una imatge més centrada dintre del que ell pot oferir.
Sí, avui, a la nit, pot ser que veiem un Abascal, per exemple, més proper a l'Abascal del dia de la moció de censura,
per exemple,
que el de l'esmorzar d'ahir.
Per exemple.
Per posar...
Sí, per exemple. Sí, o si vol aprofitar l'absència de... Jo crec que és l'únic que pot aprofitar l'absència de
un Abascal disfressat de Meloni.
Exacte. Exacte, és l'únic que pot aprofitar. Si se'n va la tendència més extrema, li posarà més encefat el paper de centrat de Pedro Sánchez, i jo crec que, a l'altra banda, Yolanda Díaz també hauria de fer el mateix, que és, ja sabem tots, que representa una corrent ideològica que fins i tot hi ha alguns extrems de l'esquerra més extrema, però que també li pot pispar uns quants vots al PSOE més centrat, no? No sé. La veritat és que tothom hauria de mostrar una mica de moderació, atès que el gran moderat, entre cometes, no hi serà.
En fi, veurem alguna cosa, Sílvia, a dir, no?
Que crec que aquest debat es veurà molt diferent des de Catalunya que des de fora de Catalunya, i per tant han de decidir a qui s'adrecen per prendre aquesta posició que diu el Jofre, perquè a Catalunya crec que realment els socialistes corren el risc de relliscar per aquesta pendent que ja van relliscar aquella vegada, i això és complicat aquí. Té una lectura després que els hi posa tot molt encefat a l'independentisme, si és que ho saben aprofitar, i en canvi, clar, de cara a la resta de l'Estat és un altre el paper i el que els hi pot ser rendible, i per tant s'ha de veure per quina via tiren. També és veritat que a vegades en els debats és una mica en el fragor de la batalla, no controlen exactament el pla que tenien i queden desbordats i queden... O sigui, jo crec que Pedro Sánchez es va quedar desbordat en el cara a cara amb Feijóo, que no se l'esperava, segurament el va menystenir, i per això...
Jo, Sílvia, no m'ho puc creure, això.
El que no t'ho puc... I llavors què creus? Que anava allà a fer el pamplines, sí, expressament?
Jo crec que això era... O sigui, jo, escolta'm, el PSOE, jo crec que estarem tots quatre, tots tres d'acord amb mi en una cosa. No hi ha partit que tingui millor comunicació i millor forma de fer campanyes en aquest país, que es diu Espanya, que és el Partit Socialista. Són molt bons. Són molt bons. Jo no em puc creure que Sánchez hagi de preparar un debat amb Feijó i l'equip de Sánchez no comenci per trucar al seu líder a Galícia, que, disculpeu, no sé com es diu, i li digui, escolti, vostè vingui cap aquí, agafi un avió, vingui a Madrid i expliqui'm com han sigut els debats que ha fet vostè a TVG i que ha fet el Parlament amb aquest senyor. Quines muletilles té, quins gags, quina forma d'actuar i tal. Penseu-ho bé, Sánchez ha actuat així tota la campanya. Van a atropellar l'Anna Rosa, van a atropellar en el Pablo Motos a l'Hormiguero i van a atropellar el Feijó. O sigui, jo crec que ha sigut una estratègia, honestament, a la que ell ha anat avassallant.
Però li ha sortit malament.
Li ha sortit malament, però jo no crec que aquesta gent, que tenen tot menys amateurisme i que no dan punta de sinilo, no anessin amb una estratègia establerta, que és una estratègia equivocada.
Llavors falla el candidat en l'execució.
Ostres, això no és un debat amb tot el carinyo del món de les eleccions municipals de Caldetes, que és un poble entranyable i meravellós, i que recomano a tothom que se n'hi vagi.
Al costat de casa teva.
Sí, al costat de casa meva. Però això no és un debat de les municipals de Caldetes, on la gent hi va amb tota la bona fe del món i a parlar amb els veïns. Això és una cosa molt sèria. I lo de que el va sorprendre, jo no m'ho crec. Què voleu que us digui?
Doncs llavors, no, a veure quina és l'explicació de...
Que tenen una estratègia, doncs, que jo crec que és una estratègia equivocada, i que al final acabes dient, bueno, Sánchez es va petar Iván Redondo, perquè semblava que Iván Redondo era el gran responsable d'aquella catàstrofe, d'aquelles mocions de censura, de les que encara no s'ha explicat tota la part fosca i incomprensible, on Ciutadans presenta una moció de censura a Múrcia contra un govern de Ciutadans i pretén fer exactament el mateix contra governs de Ciutadans a Madrid i a Castella i Lleó. A mi això encara algú algun dia m'ha d'explicar com pot ser que un partit faci una moció de censura contra si mateix i què és el que hi ha al darrere d'aquesta moguda. I algú diu, no, aquí se li té que tallar el cap a Iván Redondo, que és el responsable d'això. Doncs jo, veient que després el PSOE ha perdut totes les eleccions sense Iván Redondo i amb resultats encara pitjors que quan hi havia Iván Redondo, crec que al final la culpa no era d'Iván Redondo i que aquí hi ha un error de base de com està fent les coses d'aquests anys el Partit Socialista.
Avui tenim l'oportunitat de veure què fa Sánchez en aquest debat, com que el referent serà aquest debat amb Feijó i tal i com li va anar. També és veritat que al cap d'uns quants dies... Exactament amb el mateix discurs i amb el mateix argumentari, el Patxi López se'n va sortir bastant més bé que Pedro Sánchez, bàsicament perquè el Patxi López el va saber col·locar en el moment en què l'havia de col·locar i Sánchez li va quedar la cosa una mica coixa, però vaja, avui al vespre hi haurà aquest debat a 3. Jo estic amb el Jofre, jo no tinc clar que en aquest debat no hi sigui el PP. Ja no et dic Feijó, però jo no tinc clar...
No sé.
Canvien algú a última hora en plan sorpresa.
És a dir, tu pots estar molt en contra de la televisió espanyola, però és 19 de juliol, hi ha eleccions d'aquí 3 dies, i al prime time la tele et dona càmeres durant 2 hores seguides.
Les eleccions que es van enfrontar Chirac contra Jean-Marie Le Pen, que Chirac va guanyar amb un 80% del vot, el lema de campanya de Chirac era coratge i tal. Jo crec que els electors premien i tenen molt en consideració que els candidats, i més a la presidència del govern d'un país gros com és el nostre, siguin valents, tinguin coratge, sàpiguen enfrontar situacions de tensió. I jo, honestament, crec que anar a aquest debat per Feijó tindria premi. I crec que no anar-hi dona una certa sensació d'anguila, d'allò...
Discrepo.
Ja.
Estic d'acord que hauria de ser així, però crec que no és així. És a dir, crec que no puntua tant, ni premia tant, ni castiga tant, en els dos àmbits, l'absència i la presència.
A veure què passa avui a Televisió Espanyola, crec. I demà estarem aquí per explicar-ho. Per cert, avui a l'informatiu n'hem parlat. Ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es va pronunciar, jo ho he dit fa una estona, i li he comentat al senyor Pissarello, amb uns termes que no havia fet mai abans, sobre el model d'immersió lingüística aquí a Catalunya. Bàsicament, per la setmana passada va ratificar, ho vam explicar, que hi havia aquelles tres aules on hi havia hagut aquells recursos i el TSJ hi ratificava que s'havia de seguir aplicant el 25% de castellà, però no coneixíem l'argumentari, és a dir, el text. No? I ahir van sortir aquestes tres sentències del TSJ, on va escriure per primera vegada dues coses, jo crec, d'una manera molt clara i molt rotunda que el TSJ no havia fet mai abans. Se li havia entès. Una és que no hi ha prou castellà a l'escola, a Catalunya, i ara ho posa les tres sentències amb el mateix redactat, tal qual, en les seves conclusions. I de l'altra, que el model d'immersió lingüística a Catalunya no és... no és correcte, no és legal, no és constitucional, perquè no existeix la possibilitat que hi hagi un ensenyament en castellà. Perquè, clar, la immersió lingüística ve dels anys 80, estem al 2020. 2020. 23, vaja, però...
Aquí hi ha tres debats en un, el filològic, educatiu, pedagògic, el polític i el jurídic. No m'estendré amb els tres, Només del jurídic, perquè vegis lo sorprenent que és a dir, fins on jo tenia entès... La justícia, quan t'arriba un recurs, un allò, et diu... miri, jo vull fer aquesta llei. I la justícia et diu... Molt bé, aquesta llei, d'acord amb la llei que tenim...
Sí, sí.
És legal o no és legal? Si és legal, la tires endavant. I si no és legal, diu... Presentim... O l'altre és lliure de dir... Doncs, i aquesta nova? El que fa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ahir és... Aquesta proposta que vostè em diu no és legal i li suggereixo que faci això. Aquesta és la novetat. I això afecta els altres dos debats. Sí. És a dir, pren posició política i pren fins i tot posició lingüístico-pedagògica. Jo li diré com ha de fer-ho. Jo li diré que calen dues línies, la línia en català i la línia en castellà. Em sembla que això no és de rebut.
Això ja fa temps, o sigui, no amb aquesta claredat, evidentment, ahir, diguéssim, ja va quedar absolutament definit que és el que pensen, però el TSJ, amb tot aquest tema de la llengua, està sent un actor polític des de fa molt ja, i cada vegada més, i ara ja ho ha concretat molt. A mi em sembla que precisament la virtut del model català, que se'n diu de la immersió lingüística, en realitat la immersió és un mètode pedagògic, bàsicament, té la virtut de que, com que tothom sap castellà, per impregnació de manera natural a Catalunya, el que fa falta és garantir que no hi hagi ningú que es quedi sense saber català perquè no el té a prop, perquè no el té a casa. Perquè no saber una de les dues llengües resta oportunitats, s'agrega. I el que és el pitjor és segregar els alumnes per raons lingüístiques. Per tant, és un mal mètode pedagògic el que està proposant el TSJ. I que em diguin que és que s'ha demostrat que amb el sistema actual els nens no saben prou castellà. Els nens no saben ni prou castellà, ni prou català, ni prou matemàtiques, ni prou història. Perquè, primera, segurament l'escola està a falta de recursos i perquè els nens no saben prou de res perquè són nens i han de continuar aprenent. I, per tant, això és un argument pervers, utilitzat de manera perversa, i ja et dic jo que no els nens, no. Els llicenciats en periodisme, escolaritzats en català des de sempre, cosa que jo no vaig tenir l'oportunitat de tenir, no dominen el català. Per tant, jo perquè m'ocupo d'un mitjà en català i ho veig en català. Altres companys que... treballen mitjà en castellà, diuen el mateix al castellà. Doncs llavors tenim un problema de coneixement general de les llengües, però no del castellà, de totes. Amb l'anglès, a mi em sembla que estan millor que abans. Això crec que és indiscutible, perquè és que abans...
Bueno, veníem del zero, no?
Abans, clar, com que veníem del zero, era fàcil. Però de coneixements generals, de cultura general, de que no saben fer una regla de tres, de que no entenen com han de fer un percentatge, això és molt corrent. O sigui, és que són dos debats diferents. Si tenim un problema de nivell a l'ensenyament, no vol dir que el problema sigui pel català.
No és una qüestió del grau de coneixement, o sigui, el discurs...
Però és un argument que fan servir.
No és sobre el grau de coneixement, és sobre el grau de presència. I, de fet, en el text de la sentència del TSJ parla de la presència, no del nivell,
però ja,
de la presència.
Però ja veus que argumenten que la presència fa falta perquè el castellà... Com que no poden dir que la gent no sap castellà, el castellà bàsic, el castellà d'ús del carrer, perquè és evident que tothom entén i parla el castellà a Catalunya, tothom... I, en canvi, això no passa amb el català. Llavors, ja, però és que el nivell acadèmic de castellà és molt baix perquè a l'escola no s'ensenya prou. No, senyor, no s'ensenya prou de res. O no s'aprèn prou de res. No és aquest el problema.
Dic perquè fer les classes en castellà no faria que tots aprovessin el castellà. Podria
no, clar.
Fer classes en castellà i continuar-lo suspenent en castellà.
Jo tinc algunes idees molt, molt ràpides i molt senzilles sobre el particular i crec que tot tindria solució si es volgués. El primer que vull recordar és que hi ha sentències perquè hi ha gent que presenta demandes, i aquestes demandes no les presenta gent del Burgo d'Osma, sinó que els presenten pares catalans. Això és el primer. O sigui, per tant, quan es fan a vegades l'argument de que això és un atac de l'Estat espanyol contra la llengua catalana, no és veritat. Són famílies d'aquí, catalans, com nosaltres, que presenten demandes judicials perquè creuen legítimament que els seus drets estan vulnerats. Aquest és un element que jo crec que, quan es parla d'això, no sempre es té en compte.
La demanda grossa era de l'advocat de l'Estat de l'època de... Com es deia aquell? El ministre Bert. La gran.
Això va ser una reforma legal, però les demandes que es presenten sobre drets i sobre els casos concrets d'aules són de famílies d'aquí, perquè els seus fills estan escolaritzats.
Va ser una reforma legal que després va donar... Va portar a una contraposició del govern de la Generalitat i que l'advocacia de l'Estat ha estat defensant, perquè lluitant en els tribunals perquè s'apliqués allò. Per tant, sí que hi ha una posició activa de l'Estat en aquesta qüestió, i és.
Segon element, jo crec que les dades que dona la pròpia Generalitat i aquest informe que fa l'Ajuntament de Barcelona cada 2 o 3 anys demostren que l'aplicació sostinguda de les polítiques d'immersió lingüística no impliquen un major ús social ni un major coneixement del català, i per tant, per totes aquelles persones que volen que hi hagi un ús social del català, entre les que jo m'incloc, i una normalització del català, crec que tindria que haver una reflexió sobre si les polítiques que s'han portat a terme en matèria de normalització lingüística han tingut el resultat que tothom esperava. I crec que la resposta, vista les xifres que donen els propis poders públics, és evident que no. I això, per tant, tindria que portar-me una reflexió. Tercer element, i ell parlava d'elements jurídics, d'elements lingüístics i d'elements polítics. Essencialment el problema és polític. Jo crec que l'error que ha comès el nacionalisme i ara l'independentisme ha sigut que, per promoure el català, ha pretès fer desaparèixer el castellà. I que en el real d'això, el que hi ha és una cultura d'hispanofòbia impulsada des del poder polític. I crec que és possible promoure el català sense la necessitat d'apartar tot el que faci pudor, per dir-ho d'alguna manera, a Espanya, i que el dia que això s'assumeixi amb normalitat, que és possible que hi hagi unes hores de castellà a l'escola i que es parli perfectament el català, les coses podran anar millor. Ara, quan tu tens les lleis que surten a partir de la sentència de Canet i quan tu el que fas és aquesta mena de política, generes una confrontació que d'una altra manera no existiria. Hi ha molta gent a Catalunya que no ens havien plantejat mai dicotomies i que a dia d'avui l'independentisme ens porta a plantejar-nos coses que per mi mai havien sigut un problema, i crec que, com en el meu cas, hi ha molta gent.
Doncs no va plantejar, Joan, l'independentisme.
Unes quantes veus que presenten unes quantes demandes. Són pares catalans, sí, que, però són, si comptes els casos, són poquíssims.
Què estàs dient? Que són inadaptats?
No, jo he dit això?
No,
són inadaptats. No. Estic dient que són pocs casos, i per tant no m'ho facis, no ho presentis com si fos una allau massiva de demandes, perquè no existeix això.
Joan, si anem a demanda i ho judicialitzem tot, ja t'ho anuncio, si d'aquí uns anys, bueno, ja hauran sortit del sistema educatiu, però si d'aquí uns anys detecto que els meus fills no reben l'educació adequada en català, seré jo qui presentaré una demanda judicial. I com jo... No sé, clar, fes-ho. Què vols que t'anticipi el resultat de la resolució judicial? Aquest silenci. I després, sobre la hispanofòbia. Mira, jo quan vull que a Netflix, per posar un exemple privat, les sentències judicials, per posar un exemple públic, l'etiquetatge dels medicaments... Vull que també hi sigui el català. No que només hi sigui el català. Vull que també. Si això és hispanofòbia, em sembla que qui té un problema és qui considera que això és hispanofòbia. I si efectivament hi ha un problema de comunicació de que el nacionalisme o l'independentisme no s'ha explicat bé, t'ho admeto. Però és igual d'error de comunicació dir que aquest també és hispanofòbia.
Perdona, això no és un tema de també, les normatives de consum a Catalunya, per exemple, què diuen?
També.
Diuen almenys.
Tot en català, i a partir d'aquí tu, si ho vols retolar en un altre idioma, ho pots fer-ho.
També.
Llavors, quin és el realitat... problema? Perquè la realitat és que acaba sent que el català no hi és l'etiquetatge.
Restaurante el cubo. Doncs, restaurant el cubo. No et fan ni canviar el nom. El Cort Inglés es diria el tall anglès, no? Et demanen que almenys estigui en català i que, si vols, també estigui en castellà. Sí. Jo el que demano és el... també, i demano aquesta... aquesta visceralitat, ara no em surt bé la paraula, que s'aplica en l'escola i en el comerç, que són els dos grans clàssics dels nostres temps, s'apliqui també en sentències judicials, en etiquetatge, etcètera, etcètera.
La realitat...
O administració pública,
La realitat és que jo crec que s'ha generat un conflicte que no existia. I la responsabilitat no és mai ni de la gent que presenta una demanda ni de la part de la societat que se sent, que se sent agreujada per aquesta situació. És per part de qui té els poders públics. Cal escoltar Clara Simó ahir i entendre perfectament el que hi ha.
Clara Simó, per desgràcia, no la tenim.
Cal veure clarament què és el que va passar després de Canet i cal veure, com t'he dit, les dades de lo que són les enquestes de l'ús del català. O sigui, les polítiques que s'han portat fins ara són percebudes per una part de la societat catalana com una imposició, i això és un mal negoci per al conjunt de la societat.
No així el castellà, oi?
És un mal negoci. Però escolta'm, no hi ha cap política de promoció del castellà per part dels poders públics a Catalunya.
O sigui, aquella llei és, perquè no fa falta...
Però no existeix. Per tant, no estableixis una comparació. Vale? O sigui, el català s'ha tornat desagradós i impositiu per una part de la societat catalana.
Quina manera de girar, l'argument històric que heu vist que està la mar de bé.
Fem zapping i anem anotant quantes vegades hi ha el català. Amb aquesta tele d'aquí, fem zapping.
Mira, doncs hi ha una tele pública a Catalunya que és líder d'audiència, que només fa català. Les ràdios privades són majoritàriament...
Escolta'm, i per què creus que és líder d'audiència? Perquè provoca rebuig al català?
No, té...
Si provoqués tant rebuig, no seria... Bé, com podeu girar l'argument d'aquesta manera tan descarada? O sigui, el que s'ha imposat històricament per part de l'estat espanyol és el castellà. Em sembla que això, discutir això em sembla bestial. En tot cas, la immersió ha estat insuficient. No és que hagi sigut negativa, és que ha estat insuficient. Per què? Perquè en realitat no s'ha fet a fons. O sigui, estem parlant d'un fantasma que cada vegada està més desdibuixat, perquè en molts llocs la immersió s'ha anat deixant. Per què? Perquè els professors se'n cansen, és difícil, perquè es troben amb entorns on el castellà és tan abasegador que costa molt de fer i costa molt de parlar castellà, català, fora de les aules, fora del que és estrictament la classe. Això vol dir que la immersió ha sigut insuficient. Ha sigut insuficient, per això...
La idea de que la gent fora de l'aula pugui parlar com vulgui... Això...
Que parlin com vulguin, evidentment.
Ho fan.
I, per tant, això demostra que el castellà ni està en perill, ni està amenaçat, ni està pressionat, ni res de res. És que em sembla que és al·lucinant que es pugui arribar a fer aquesta lectura.
Una de les coses que trobaré a faltar l'any vinent serà sentir-vos discutir cada dimecres. Ja us ho avanço. Però vaja.
Bueno, però seguirem quedant, no?
No, home, sí, però aquí que us escolti tothom.
Sí, podem quedar en una cafeteria i barallar-nos allà.
Però això quedarà allà, es quedarà amb nosaltres. Jo, home, ha sigut un plaer.
Podem fer un podcast.
Esteu convidats, eh? Bueno, ja parlarem després.
Mira, aquí el que em fa és ell, ja t'ho dic.
Sí.
Escolta'm, un plaer enorme, moltes gràcies.
El plaer ha estat nostre, Pol.
A totes gràcies.
Ja que no és habitual, deixa'ns, no sé, igual parlo un nom meu, i si ho és, deixa'm donar-te les gràcies pel tracte, la generositat, per la flexibilitat, juntament amb el teu equip, i sobretot per les bones maneres.
Jo no ho diria millor. Com dirien Dupont i Dupont, jo inclús ho diria més.
Sí, no, el clima que s'ha generat aquí és molt adequat pel debat, i fins i tot en moments així més aguts, però que després sortim i aquí riem i...
Aneu bé, tot... no? Jo que me n'alegro. Escolta'm, un plaer.
Una abraçada i molta sort.
I bones vacances.
Molta sort.
Més que merescudes. Que vagi bé. Publicitat i continuem.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Què tal, Mercè? Bon dia.
Què tal, Pol? Bon dia.
Molt bé. Aquí estem. Recte superfinal.
Sí. Jo molta son avui, molta son.
Mira, m'ha costat molt llevar-me. M'he llevat, eh? Vull dir que bé, tot allò.
Però jo
dramàtic.
Jo m'he aixecat 25 minuts després que sonés el despertador.
Sí. Bueno, això és la calor i aquestes nits tontes i aquestes coses.
No sé.
No ho sé. Ai. Però vaja.
Va.
Dos telediarios.
Ja està, eh? Ara sí.
Pim-pam. Va.
Vols música?
Sí,
tant. Anem-hi, va. Perquè portem un clàssic d'aquestes dates. Les dues propostes són bastant clàssics. La primera, la que et proposo jo, és el Summer Cat, de Billy the Vision, and the Dancers. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight.
Deia que ha aguantat millor el passar el temps la cançó que l'anunci.
Sí, és veritat.
Sí.
Sí.
Que la cançó ja era antiga, llavors.
No,
o sigui, ja
però
tenia uns anys.
Vull dir que sonava bé i que continua sonant bé, i l'anunci, que està, no, que jo crec que ha quedat com una mica mitificat, però tu li fas play...
El mirarem després.
I ja gesteixo una mica la cosa. És que l'altre dia hi vaig ensopegar, allò que vas buscant unes coses de músiques d'aquestes que poso,
sí.
I amb el YouTube, allò que et va... I em va sortir, no sé com, allà les opcions, i vaig dir, ai, mira! I vaig fer-li play, i la cançó val, però...
Però el videoclip no...
La cosa una mica naïf, tot plegat,
sí,
saps?
Sí.
Després tot va ser una mica
maco,
més...
Maco, el grup,
bé.
Per això, Olga, tu que crec que... No? Billy and the Vision?
Sí, a mi m'agrada. O sigui, jo, quan
ells,
avui he arribat aquí...
Ells eren molt macos.
Sí, he dit, avui potser guanyo jo, però és que no m'havia donat de què sonava per la Mercè. Perquè, a veure, jo et porto un hit dels britànics Texas, que sí, sempre són un valor segur, i això és Summerson. És Summerson, però se'n va dormir el Summerson.
No t'agrada, no?
Gens.
No. Jo pensava que sí.
O sigui, a mi Texas sí.
Però és com molt dels 90, saps?
Sí.
Aquest so, així, una mica... Sí o no? Que sí, és totalment dels 90.
Això ha estat com un suflé, he arribat aquí... No,
a veure,
Summer Cat.
Ja està, sí, home, sí, una mica d'estiu, no? Formentera era, no?
Sí,
el Summer Cat, Formentera i tot allò. Però és que hem de fer, ja que els de la cervesa d'Ama aquest any ja no ens han dedicat l'anunci, que ja passen de nosaltres,
no,
és per una altra generació. Tants anys fent-nos espots i ara ens han deixat abandonats. No fos cas que ens haguem fet grans i no siguin ells, sinó nosaltres, saps? La tria. Vaig pensar-hi i dic, mira, me'ns han fet cas. Dic, no,
recuperem, doncs.
És que som nosaltres.
És que ja hem anat sortint.
Potser som nosaltres.
Hem anat sortint, mica en mica.
Recuperem, doncs, aquell esperit.
I tant, una mica sí. Bon programa, eh?
Moltes gràcies.
Fins demà al punt de les 8.
I wore a t-shirt and my worn-out tag, abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken-hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds he said to himself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Matí a Ràdio Estel.
6 minuts que passen de 2:15. Ara sí comença el magazín del matí a Ràdio Estel. Salutacions, bon dia a tothom de nou. Salutació però especial a un iPhone de primera generació que s'ha subhastat per 190.000 dòlars, que caram, són uns 170.000 euros. Això ha passat als Estats Units.
Però si no va, hi ha aquest telèfon.
Ai,
hardcore. A veure, el telèfon no sé, però el propietari o propietària, aquests sí que estan contents.
Però qui compra un telèfon així?
El propietari antic, perquè el nou, clar...
Sí, 170.000 euros.
Però, no, que no va.
Però ningú l'ha obligat, ha pagat el que ha volgut per un objecte molt desitjat, entenem.
Mira, la xifra supera 300 vegades el preu de venda original, que va sortir per 530 euros.
No és poc, eh?
M'agrada molt la gent que especula fins i tot en la compra de telèfons mòbils.
Inservibles.
Però hi ha molta gent que ho fa això, eh? És que el meu fill de cop diu, aquesta moneda, que és una raresa, això... En una subhasta, això val 2.000 euros. I jo sempre penso, sí, 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 no li diré això de l'iPhone.
No, perquè li donaràs raó.
Escolta, els experts diuen que és el sang grial, dels clar, smartphones.
Sí. També heu de dir el que l'ha comprat, perquè, clar, sí, de justificar aquesta despesa a la declaració de la renda...
Vinga, va, que us presentem a la part magazín del matí a Ràdio Estel. A la sotsdirecció, l'Olga Vallejo, els guions Marta Hark i Oriol Francisco. Bon dia, nois.
Bon dia. Bon dia.
Darrere la peixera, en David García, contingut digital, Eva Cervera, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla. I a les vies de son, Jordi Carretero i José Matosas. Va, que no sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Internacional del Daiquiri.
Estem que t'ho comprem tot, Mercè.
No, comprem, què hem de fer?
O sigui, un daiquiri, un mojito...
Ho bevem tot, també, ho bevem tot. A veure, com s'ha de celebrar aquest dia?
Home, amb un daiquiri.
Ah, doncs què?
Què? On són?
Que entrin els daiquiris!
Exacte, endavant daiquiris.
Si voleu daiquiris, me n'encarrego.
Ens endavant.
Et compromets que al final del programa...
Mercè, per l'amor... Sí, m'ofens.
Digues la teva frase, Uri.
No us fallaré.
Un moment, un daiquiri està molt bé, però 3 o 4, com ho veus?
Exacte. Com ho hem de demanar, això, per WhatsApp?
Si n'aconsegueix 5, no ho sé, vale.
6,
6. 6 pel David.
Està pujant, això.
Jo havia començat amb un daiquiri a partir entre tots, però bueno, va, endavant, sí.
Si no, Uri, posa't darrere la barra i anirem venint i t'anirem demanant.
Vaig subministrar, perfecte.
A més, vens avui vestit de cambrer de...
Daiquiresc.
De xiringuit.
Molt daiquiresc.
De Costa Brava.
De guixeta.
De guixeta, això.
De souvenir,
no? Guixeta o no, guingueta?
Guingueta.
Vas molt bé, per l'ocasió.
Doncs no se'n parli més.
Què, sí?
Som així, tant.
Va, avui, Dia Internacional del Daiquiri. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui.
El magazín del matí...
No són nans que estan treballant, sinó al contrari, eh?
A Ràdio Estel.
Parlant de la intel·ligència artificial.
Clar,
de l'equip del magazín.
Escolta, d'aquí res, amb nosaltres...
Umpa-lumpes.
Continguts treballats els d'avui, com sempre. Ai, d'aquí res estarà amb nosaltres una de les grans revelacions de la darrera temporada del programa musical de TV3, Eufòria. Avui estarà amb nosaltres... I fa uns dies, ella i la resta de concursants d'Eufòria van omplir el Sant Jordi per partida doble. Avui repassarem la seva carrera, encara no us he dit qui és, però de ben segur que ja ho sabeu, el seu pas pel programa, i parlarem del futur, un futur que, ja us avancem, serà ben segur prometedor. Que li espera aquesta gran artista, Ejarque, explosiva, 100%.
Sí, sí, ui tant.
Avui, a quarts de 12 en aquest programa, Sofia Coll.
Volaré.
Quina baixada, Anna, eh? Clar, és que...
Què ha passat?
Ja veuràs, t'ho explico. Abans d'arribar a les 12, amb la mirada posada ja a les vacances, volem parlar-vos de les incidències en el transport aeri. Això sempre
ui,
és...
Ui, no en volem.
No
en volem.
Però en el cas que les tingueu, no patiu, perquè avui, amb la Marta Rovira, que és directora de l'Agència Catalana del Consum, parlarem i us donarem les claus per entendre allò que dius. Oh, s'és retard.
Ui.
M'han perdut la maleta.
Quin això t'arruïna les vacances,
dient,
eh?
Ho estàs dient amb un to que no és el to que correspon, eh?
Que cuca.
Ostres, retard.
Cancel·lació.
No.
Què?
Crits.
Ah, això. Crits.
Molts nervis.
Nervis. No patiu. Fúria.
Mira, doncs... un consell ja abans de començar. Agafeu el vol de primera hora del matí, perquè així tindreu... Sí. És veritat que us haureu de llevar més d'hora, o potser heu d'anar a dormir a l'aeroport, però així resteu números a la possibilitat de...
Ah, no s'acumulen retards.
Ah, exacte.
Doncs perquè no tingueu, deia aquest to luri, no?, de crits, de...
Ràbia.
Ràbia. Continguda no, al contrari. No patiu, perquè la Marta Rovira ens dirà com ens hem, saps? Respirar, primer de tot, i sobretot important. Com podem complicat. Fer valdre els nostres drets. Si teniu alguna pregunta, de fet, ja ens la podeu enviar a través d'una nota de veu al 663-9930-62. La vida sense amor, dimmi tu che vita è, oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata. I a les 12, avui estarem amb la Lara Torrano, experta en protocol, qui ens parlarà, aquest tema, ja veuràs, de si a nivell de protocol social, Olga, és correcte preguntar l'edat?
Perquè tu quants anys tens, Mercè?
Clar, jo t'ho dic, però tinc 40. Però es podria considerar una falta de respecte? Està mal vist preguntar l'edat a algú?
Dependrà del context, no, m'imagino?
Avui ens ho explicarà la Lara. I també ens parlarà del per què el rei Felip VI, no sé si ho sabíeu, però és un dels monarques millor vestits actualment. I està clar, ja us ho recordem, avui és el Dia Mundial del Daiquiri, vacances, les teniu organitzades, les teniu al cap, però no les sabeu, diguéssim, planificar.
Jo necessito ajuda en aquest sentit,
A vegades volem fer massa coses i falta temps. Temps i pressupost.
Pressupost. Diríem que és pressupost aquí, doncs l'escull important.
Mira, si no sou Olga Vallejo, perquè jo crec que jo ho tinc planificat.
Des de l'estiu passat.
Doncs,
o sigui, jo sé on vaig, però normalment arribo i llavors decideixo. I aquest any no. Hi ha unes quantes coses ja decidides,
òbviament. Doncs, mira, al final del programa... sabrem que hem de tenir present a l'hora de plantejar un viatge i li preguntarem a una de les persones que més sap de turisme a casa nostra, en José Antonio Donaire, que és professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. I avui també poques paraules, a partir de la una, l'espai setmanal de comunicació, tindrem a l'Alba Sabater, que és sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Ja sabeu que demà s'estrena una de les pel·lícules més esperades d'aquest any, és Barbie, que arriba a la gran pantalla. I, de fet, amb l'Alba Sabater Jarque ens parlareu de la campanya de màrqueting que ha envoltat aquesta estrena. I amb el més viral de la Mondelo i les vostres respostes al... Plegats arribarem, si tu vols, a les dues del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Programa 423. Ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Digues.
Amb el coll. Sí. Estic escalfant que surto.
És molt important. L'actualitat com es presenta?
Mira, jo estic mig fosa, l'actualitat no sé, però jo, fins i tot jo tinc calor, perquè us feu una
això
idea.
Això sí que és estrany.
Ah, què ha passat aquí?
Doncs que fa molta calor.
Escolta, ah, perdona, però a l'Alt Empordà?
Sí, sí.
Jo us en parlaré de xifres.
Sí, mare de Déu. Jo parlarem. Però abans...
Però a veure, calor, sol... Sí. Doncs mira, per ser un país on fa tant sol i tenint en compte el preu de l'energia, i aquí es planteja posar plaques solars. Que, per cert, avui és notícia que la Generalitat de Catalunya ha obert un expedient sancionador a Endesa per obstaculitzar l'autoconsum col·lectiu. La companyia es podria enfrontar a multes d'entre 600.000 i 6 milions d'euros. I què feien? Perquè, clar, perquè t'arribin a sancionar sent Endesa... Doncs sembla ser que s'endarrerien excessivament en la tramitació de contractes quan diverses persones comparteixen una mateixa instal·lació i també denegaven la seva instal·lació amb motius que ja no estan a la normativa catalana.
Vaja.
Saps que no havien fet el típic curset d'actualització? I anaven al·legant motius que ja no...
Però això és involuntari, s'entén.
Per descomptat, no? Segur. Veurem què acaba passant.
I per cert, no sé si ho sabíeu, però segueix el compte enrere de la campanya electoral.
Sí, ho sabem, ho sabem. No sabem si volem que sigui 24 de juliol. Jo vull ser dissabte. A veure, destacaré dues coses. La premsa generalista ha dedicat aquesta setmana una pàgina a un dels caps de llista. A l'Ara els pregunten, per exemple, per l'estiu de la seva vida. El periòdico els fan un perfil amb el més destacat de la seva trajectòria, amb unes caricatures d'en Pablo García que valen molt la pena. Intenteu recuperar-les totes, perquè totes són meravelloses. I al País fan una mena de crònica d'un dia del candidat. I la protagonista d'avui, als tres mitjans, és Yolanda Díaz. Coincideix. Si voleu saber coses de la cap de llista de Sumar, doncs avui és el dia.
I l'altre tema que volies destacar?
Doncs la portada de La Vanguardia amb un destacat de l'entrevista que han fet a Alberto Núñez Feijóo, cap de llista del Partit Popular. Recordeu que la setmana passada vàrem convidar la nostra Chislong, a l'actriu Mercè Arànega. Ella acabava d'estrenar Instruccions per fer-se feixista, que encara podeu veure a la Sala Villarroel dinsde la programació del Festival Crec, i aquí ens va parlar d'això tant dels feixistes, que és donar per fet que la culpa sempre és dels altres i eludir la nostra responsabilitat. Doncs avui, justament, el que comentava la Mercè Arànega sobre els feixistes m'ha fet pensar amb el que ha dit en Feijóo. Perquè ha dit, tinc l'esperança que el PSOE evitarà que pactem amb Vox. Això que ara resulta que dependrà dels altres, no de la responsabilitat de cada partit decidint amb qui vol o no vol pactar.
I segueix portant cua, Olga, l'entrevista a Sílvia Itxaurrondo de Feijóo.
Doncs sí, perquè en Feijóo és un home de paraula i va dir que si les dades que ell estava donant sobre la pujada de les pensions a l'entrevista que li varen fer a la U, al programa del matí, en Marc Sala i la Sílvia Itxaurrondo, doncs aquesta pujada de les pensions, que si no eren correctes les dades, ell ja per avançat es disculpava, que no intuís que allò no s'ajustava gaire a la realitat. Ahir nosaltres vàrem acceptar les seves disculpes perquè, com ja va puntualitzar la periodista, el PP l'any 2012, 2013 i 2017 no va pujar les pensions el mateix que la pujada de l'IPC, cosa que era el que defensava Alberto Núñez Feijóo i assegurava que aquelles dades que ell deia eren certes. Doncs ahir Feijóo va admetre que les pensions no es varen ajustar a l'IPC aquells 3 anys. El líder del PP no li agrada que la política espanyola s'instal·li a la mentida, a mi tampoc, això ho ha dit ell. Per això ha apuntat que Si digo algo que no es correcto, no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud. Sort, perquè té tendència a la inexactitud, i seria lleig que l'objectiu de les seves paraules fos mentir-nos, perquè, clar, ja se suposa que la realitat s'ha d'ajustar al que a ell li interessa que la gent cregui. Inexactituds. Avui estic més tranquil·la, però sabent que tot això que diu sovint són inexactituds.
Aquestes alçades no ens hauríem de permetre inexactituds, eh? Sobretot estan en campanya.
Sí, fa molts anys que es dedica a la política.
I afirmant segons quines coses.
Cert.
Quina deu estar especialment content avui? Vaja,
Joan Carles I.
Ui.
Sí, torna, eh? És com de tant en tant, és com un bumerang.
Treu el cap.
Va, torna, va, torna. Bé, és una suposició, aquesta meva, que no està especialment content, perquè ja sabem que al final fa bastant el que vol el rei emèrit, i quan sembla que està a punt de passar per un mal tràngol, sempre se'n surt.
Sí?
És com el Tintín. Però dels Reis, eh?
Igual.
Tu el Tintín el veus caure per un penya-segat del
i
30.
Però sempre salva.
I tot bé, tu. Sí. Doncs ara torna la Corina Larsen, la que va ser la seva amant, que ara ja ho podem dir, que li reclama 146 milions d'euros pel suposat assetjament que va patir per part del monarca i els danys psicològics que suposadament va patir. Els advocats del rei, per descomptat, creuen que el Tribunal Superior de Londres, que és on ha presentat tot aquest tema la Corina Larsen, no té jurisdicció sobre la demanda. Ahir va ser el primer de 4 dies de declaracions. Ja us asseguro, anirà i tornarà. I tornarem a parlar de Corina Larsen i de Joan Carles I.
Escolta, algun organisme que avui sigui notícia a tot arreu, que el tenim?
El tenim, sí, sí. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. De tant en tant en parlem, sobretot perquè denuncien la competència deslleial de grans tecnològiques, en aquest cas d'Apple i Amazon. Avui és notícia que han multat amb 194,15 milions d'euros a diferents societats d'Amazon i Apple per fer pactes que restringien la competència a la pàgina web de la companyia de comerç electrònic. Sembla ser que Amazon i Apple, s'ha demostrat, vaja, si no els podríem multar, varen acordar incloure clàusules als contractes que regulen les condicions d'Amazon com a distribuïdor d'Apple.
Què no t'ha agradat gens ni mica?
Doncs saber que el vaixell de la presó, el vaixell presó, que té nom, fins i tot del Regne Unit, entrarà en funcionament d'aquí 15 dies. N'havia parlat l'Uri, una d'aquelles imatges que ens havia impactat. És una mena de bloc de pisos, però flotant, és una barcassa casa amb capacitat per a 500 persones que s'instal·len en habitacions dobles. Fins i tot té nom, ja ho dèiem, es diu Vivi Stockholm, Estocolm, vaja, Vivi Estocolm. És el lloc on el Regne Unit allotjarà els refugiats mentre es resolgui la seva situació administrativa, mentre es decideix si poden o no entrar al país. Els britànics, que estiguin tranquils, perquè el govern ja ha dit que aquesta és una mesura per estalviar recursos als contribuents.
Doncs cap problema.
Que aquest és el criteri principal, per descomptat.
Ai, alguna informació que t'hagi cridat especialment l'atenció, entre d'altres?
Sí, el nou Pla Nacional del Llibre i la Lectura el varen presentar ahir les conselleres de Cultura i Educació de la Generalitat de Catalunya. L'han acordat amb la Institució de les Lletres Catalanes i han participat també 180 persones d'un centenar d'entitats i recull 73 mesures per fomentar l'hàbit lector. El pressupost assignat, que això és imprescindible, són 58 milions d'euros i arrenca aquest setembre. Qui fa, pel meu gust, la millor peça sobre el tema és el diari Ara. Destaquen les 10 mesures més rellevants, entre elles, no les diré totes, però recuperar el programa Nascuts per Llegir, un pla de millora de les biblioteques escolars, recuperar la narració oral i la lectura en veu alta, fer campanyes de promoció i foment del llibre, ajuts per als plans locals i comarcals de lectura, més dotació de beques per la creació literària, més ajuts a editors o desenvolupar l'Observatori de la lectura.
Ai, informació que t'hagi robat un somriure.
Doncs mira, dues notícies relacionades amb videojocs. La primera està vinculada a crims. Crims, ja sabeu, la llum a la foscor, l'espai de True Crime d'en Carles Porta, que tindrà el seu videojoc, sortirà al mercat al febrer 2024. I coincidirà, això és que és un superboom.
Escolta.
Programa, va començar sent podcast, programa
sí,
de
tot.
De tele...
Impossible de preveure, tot això.
Llibres, primer TV3, però després també n'han fet a Movistar Plus. Doncs al febrer 2024 sortirà el videojoc i a més coincidirà amb l'estrena de la cinquena temporada del programa per la gent que està esperant, que diu, però a veure, que aquesta quarta potser no ha agradat tant, però la cinquena segur que remunta. I l'altra estrena està a les antípodes, és Pikmin 4.
Tu destino és un misterioso planeta lleno de enormes plantes i extrañas criatures.
Pikmin és un videojoc de Nintendo, s'estrena aquest divendres, és la quarta entrega. La primera és de 2001, és una saga creada per Shigeru Miyamoto, el pare de Mario i Zelda, que no és poca cosa. I el que han de fer els jugadors, jo acabo de descobrir Pikmin, és planejar l'estratègia per aconseguir complir els objectius abans que se'ls acabi el temps. Uns éssers planta moníssims, tot molt acolorit... Molta llum i color.
I molt Nintendo.
Que bé. Sí. I molt Nintendo, totalment d'acord. Família Nintendo. Acabem amb una molt bona notícia.
L'equip espanyol de natació artística va aconseguir ahir el primer or mundial de la seva història, els mundials de natació que s'estan celebrant al Japó. Moltes felicitats.
La imatge del dia.
Uri, quina imatge ens destaques d'avui? Que es representa?
Avui...
A veure...
Avui us porto una instantània del fotògraf italià Remo Casilli, que podreu trobar a la portada del diari El País, on veiem una persona amb el cap submergit dins d'una font. Tsunami came washing over me. Vindria a ser m'ha atropellat un tsunami.
Que és com estem tots.
O com desitjaríem estar amb el que estem parlant d'un fet catastròfic ara mateix, amb aquestes temperatures, potser ho agrairíem i tot. La imatge que ens ocupa avui, jo crec que és un 10 i que ens representa el 100%. Ens hem de situar a Roma, a la Piazza del Popolo.
Calor.
I un home, un pobre home, ha decidit sucar tot el cap a la font per intentar combatre la calor. O això... o s'ha desmaiat dins la font i en Remo Casilli ha decidit fer-li una foto en comptes de socórrer-lo, que és una opció que molts fotògrafs passen per davant la seva carrera i el Pulitzer a socórrer la gent. I és que a Roma ahir van arribar els 40 graus, però això és xavalla al costat de les temperatures registrades a casa nostra. Us faré un petit rànquing. Mira, Cardona, 43.2.
Carai.
Alfarràs, 43.4. Lleida, 43.6. Banyoles, 44.2.
Ah, que això va pujant!
I arribem al top 3, al podi. Anglès, 44.8. Darnius i Navat, 45.1.
Socarrats.
I el premi se l'endú Figueres amb 45.3 graus. Oh.
Desfets. Els ous del Museu Dalí...
Deuen fets.
Estar, exacte.
S'han fet ja.
Fregits.
O dur. Si piques, trenques la
cosa
i és una ou dur.
Mare meva.
Ho diem cada dia, però no passa res per insistir.
No és per res, però t'haurà...
Ui, sí.
També va registrar temperatures de com si fos Death Valley.
Sí, sí, 47 graus, Tora.
Imagina't.
47?
47.
Doncs això no sortia a La Vanguardia, eh? Aquí hem llepat a La Vanguardia. 47 és mega rècord, eh?
Clar, jo suposo que 47 era el que marcava.
Aquell termòmetre que està
aquell termòmetre.
Al sol tot el dia.
Sí, no era el de l'observatori.
Ah, no, que no sigui legal.
Que va sortir, mira, sí...
Digueu.
Puc dir-ho. És que jo ja parlo tant d'adorar, però...
Home, esclar.
Mercè, però és un referent, això.
Va sortir la televisió i tot.
Va sortir la tele, la foto.
Ho dius amb vergonya o amb orgull?
No, Cal Jaumet. I sortia el baròmetre Cal Jaumet, el termòmetre... 47 graus.
És que, esclar...
Doncs mira...
Això no s'ha vist mai, eh?
Rècord de Catalunya, Torà, 47 graus.
Estem actualitzant.
Ai, Déu meu.
Pensant marcador.
Va, que arribem a les 11 amb música.
No he volgut mai avorrir-vos. La veritat no és per a cantar. Però perdoneu-me, avui us porto el més cert que sé que hi ha. Les estrelles venen, van, cremen ràpid...
Mireu, ahir vaig tenir la gran sort d'anar a veure l'Alice Simon, va venir aquí a la Montplans, te'n recordes, després de guanyar el Premi Margarida Xirgo. Clar, estan al Romer, amb l'Emma Vilarassau, que per cert estarà amb nosaltres demà al programa, i també la Júlia Benjoc. Estan les tres, meravelloses, amb una obra d'en Sergi Belbel. Una obra d'aquelles que et fan riure, però que et descarreguen del dia a dia, però de cop i volta, Olga, saps això? Que et marquen una cleca d'aquelles tan fortes que
dius,
no la veus a venir, però et deixen tan estabornir...
Per què m'estic rient d'això, no?
Mare meva, que te n'adones de l'estrella que tenen algunes persones, com canten els Manel, les estrelles.
Per uns aplaudiments ajuden la salut, es venen les mares i un és coronat i un és destrossat i un desapareix en el combat, però molts han vist de tot.
passant la vida en sales buides i embalats de mala mort. I tots tenen una història. N'hi ha que esclaten joves abans que el temps les fosi en lloc. Després arriba algú dient que tot plegat és decadent, que ja li toca una altra gent. Però mai sabran el mal que fa que el propi nom se't faci estrany, o els anys llargs oblidant-te del que saps molt bé. Que ets un home del passat per nostàlgics i tarats i busca solucions. Vols ser valenta, potser dient-te que mai vas veure els ulls dels joves decidits que volien un autògraf o ficar-se dins el llit.